A l'estat espanyol s'estableix per llei que l'edat legal per tenir xarxes socials és a partir de 14 anys, però la majoria de criatures d'edats inferiors ja tenen el desig de ser partícips del món digital. Sobre aquesta qüestió que sovint amoïna les famílies, en parlem amb José Llorca Sánchez, d'Educació Social del Centre de Salut Mental Infantojuvenil de Mutu Terrassa, a Terrassa i a Sant Cugat. Benvolgut a Cugat Mèdia, José Llorca.
Hola, moltes gràcies.
Per què considera que es considera legalment que a partir dels 14 anys ja es pot tenir un compte a les xarxes socials i, per exemple, no en edats més petites?
Doncs suposo que, bueno, a nivell de legislació és quan es comença a considerar que la persona ja pot començar a fer un ús responsable i pot començar a tindre criteri, no?, per saber el que penja o què són les implicacions que porta estar a la xarxa, no?, estar a internet. Per aquest motiu.
Parlava de nivell legislatiu. A nivell psicològic, vostès també consideren que és una edat apropiada, els 14 anys, o fins i tot seria més tardana?
Jo personalment penso que hauria de ser una mica més tardana. Com a mínim hauria de ser als 16, que ja la persona comença una mica ja més a formar la seva forma de ser. Considero que hi ha un problema molt bàsic, i és que falta molt coneixement per part dels pares i la implicació tant de la família en l'educació, en alfabetització digital, no només en ensenyar a utilitzar un aparell, sinó tot el que comporta la xarxa. I crec que en 14 anys encara no se'ls ha mostrat tot el que comporta o totes les dificultats o totes les problemàtiques que poden generar. Òbviament, les xarxes socials són beneficioses perquè ens apropen a la gent, però un ús massa primerenc, no?, massa aviat, pot fer que siga, que no siga tan beneficiós.
Molts cops el contingut de les xarxes socials crea una idealització de la vida dels usuaris, ja que només es mostra la cara més bonica de la vida amb vídeos o fotos de festes, menjars, viatges. El fet que els infants rebin aquest tipus de contingut des de petits pot crear problemes de salut mental a la llarga?
Jo considero que sí. El que estem veient a dia d'avui és un creixement molt gran d'afectacions a nivell de salut mental. I bueno, les xarxes socials com Instagram, que el que fan és mostrar aquesta imatge idíl·lica de la persona, sobretot aquestes persones, no?, aquests influencers que només mostren la part bonica de la seva vida o la festa o el que fan, crec que no són, fins a quin punt són conscients del mal que poden arribar a fer. Sí que és veritat que cada cop trobem a gent que mostra la imatge més real i més fidedigna. Per això, no tots els perfils o no tots els influencers que existeixen a la xarxa fan aquest ús idealitzat de la vida, perquè ja s'està veient, no?, que està passant factura, inclús als mateixos protagonistes, no?, aquesta necessitat de mostrar-te sempre perfecte. I bueno, crec que sí, crec que bueno, tot el tema del CCA, perquè t'iguales a aquella persona i vols ser com aquella persona, no?
Més enllà de que Instagram és una de les xarxes socials preferides, que a diferència d'altres aplicacions se centra molt, com explicava vostè ara, ensenyar aquest estil de vida tan preciós i bonic i idíl·lic que la gent es pensa que és el real i no ho és, també comporta que estiguin molt pendents dels nombres de likes, de seguidors, de comentaris. Com pot afectar això a la persona que vol ser igual que l'altre que està veient?
Doncs penso que afecta molt, no?, perquè llavors condiciona la teva vida. Si he pujat una foto i no rebo els likes que jo esperaria, em frustro, em causa frustració, em minva la meva autoestima. Crec que és algo que condiciona molt, sobretot en edats molt tempranes, que són una mica més gran, que tenim xarxes socials i tenim Instagram, ho podem veure, no?, quan pugem segons quina foto tenim més likes i no sabem per què, però no ens va la vida en això, no? La nostra vida ja és adulta, ja en teoria és més completa i no es basa només en això, però amb un jove de 14, 16 anys, la seva vida són les xarxes socials i com es mostra el món, no? Llavors, el no rebre suficients likes, bueno, condiciona molt a estar molt pendent del mòbil o de la pantalla en què estic, bueno, del mòbil, de l'smartphone, bàsicament.
Perquè entenc que tampoc no hi és que hi hagi un nombre ideal de likes, però sí que potser es fixen amb els likes de la persona del costat a la vida real, és a dir, hi ha com una competició.
Clar, hi ha una competició real i hi ha una competició de que, bueno, hi ha una persona igual companya a la classe que sempre rep molts likes per el tipus de contingut que puja, pel que siga, i el que tu no rebis els mateixos et fa comparar-te amb aquesta persona. Si més no, també comparar-te amb l'influencer que té la mateixa edat que tu i que està, bueno, que viu d'això ja, no?, i que idealitza, no?, tot això. Llavors, sí, obviament, la comparació. No hi ha un nombre de likes, però sí que suposa que segons quina persona admet un mínim per foto.
I com la família es poden afrontar a això? És a dir, quan veuen que el seu fill o la seva filla pot estar més baixa, amb una autoestima més baixa, que està com molt centrat en ai, m'han posat un like, no m'han posat, o aquesta persona no m'ha posat like, perquè ja no només és el nombre, sinó la persona que t'ho fa. Les famílies hem d'abordar-ho?
Clar, jo per mi el principal és que hi hagi interès real per el que està fent el teu fill o filla a internet i a la xarxa. Un interès de veure i conèixer i que t'explique. Al final no hem de demonitzar una eina com pot ser Instagram, no?, que és el que estem parlant una mica ara, però sí que hem de mostrar aquest interès i hem de mostrar també aquests exemples d'aquestes contes que ja van sortint, que parlen de la realitat del dia a dia i que sí que són més exemple positiu de vida, no? No un exemple bonic o fantàstic. Llavors jo crec que per això les famílies que ara tenen joves, adolescents, han d'estar molt al dia en les xarxes socials per poder ser un element més de pedagògic per al seu fill o filla, no? Una mica de ser coneixedors de que li pot estar afectant i li pot estar afectant molt, molt.
Val. Els nens passen de mitjana, segons alguns estudis, 5 hores al dia davant de pantalles. No sé si hi ha un temps ideal diari d'ús de pantalles o de xarxes socials en adolescents, tenint en compte que l'ideal seria que menors, sobretot de 14 a 16 anys, no estiguessin exposats a les xarxes socials, i a partir d'aquelles edats és tan com una mica barra lliure com en els adults, que també cada vegada estan més enganxats?
Clar, aquí jo tornaria una mica a parlar de la família, de quin ús fa la família de les xarxes socials. Trobem moltes famílies que dinen amb el mòbil, ja no dinem amb la tele, ja dinem directament amb el mòbil. Llavors, l'exemple que veig és això, com de greu vaig a veure jo com a pare o mare que el meu fill o filla estiga moltes hores si jo estic fent el mateix. Igual no em salta l'alarma, no? Això per una banda. Per altra, quantes hores? És molt complicat el tema de les hores, perquè a dia d'avui tot que es va passar a telemàtic i que tot continua sent una mica virtual i que anem cap allà, perquè òbviament l'evolució de la tecnologia va en aquest camí, és molt relatiu. Jo crec que és el que he dit abans, una mica l'acompanyament que fem de aquestes hores. Òbviament, penso que s'hauria d'acotar, i amb els nanos que nosaltres visitem o que jo tinc allà al centre on treballo, sí que s'ha de pautar molt una mica el temps, sobretot als vespres, quina estona dedico al mòbil, quina estona no dedico, i sobretot jo crec que hi ha una gran problemàtica i és a la nit. Quan acabo de sopar i vaig al llit, quant de temps estic amb el mòbil? Igual no estic encara preparat per tenir el mòbil a l'habitació. Llavors crec que hi ha una franja que no està molt controlada.
Clar, el de la nit puguin tenir insomnis, s'aixequin i agafin el mòbil quan haurien d'intentar relaxar-se, perquè suposo que entenen que allò els hi relaxa, però al final el que fa és acabar excitant-los més, no?
Clar, és la llum del mòbil ja està demostrada que activa, los tics, los likes, totes aquestes coses et creen una sensació d'ansietat, no?, de necessitar uno més i baixar. No? També el tema de los vídeos, los reels, totes les coses que va començar TikTok i que ara Instagram també ho integra, és esta necessitat de consum.
De fet, els vídeos breus d'entre 15 i 20 segons que ara vostè explicava, els reels o els TikToks, són encara molt més addictius. Hi ha una patologia ara que se l'anomena TikTok, que cada cop és més present entre els joves consumidors d'aquesta xarxa social. Tot i així, creuen que hi ha alguna xarxa social, algun efecte positiu, algun aspecte beneficiós de tot plegat, que es pugui la gent agafar i centrar-se en aquell camí?
Clar, jo crec que una mica reprenent lo de la connexió entre persones, crec que és important, que ens apropa molt més. Estem en un món molt globalitzat i les xarxes socials són una bona eina, però és lo de sempre, l'ús que li fem i l'aprenentatge que tenim sobre aquelles. Igual que tenim que passar un examen per aprendre a conduir, jo crec que hauríem de formar-nos molt més en què significa realment això. Jo crec que això també, òbviament, estic parlant molt de la família, però en l'escola també s'ha d'estar molt pendent de tot el tema, això, no? Doncs jo crec que és important. Crec que no hi ha una xarxa social dolenta i sí que és veritat que utilitzen moltes d'elles eines que són addictives, que un vídeo de 15 segons ja està en diferents estudis, no? El que et desperta el teu cervell és necessitar de consumir un altre i un altre i un altre, aquesta xute, no sé si dopamina o com ho podríem dir, no? Yeah. Però
vostè explicava el paper de la família, que és molt important que sigui molt coneixedora del tipus de xarxes socials que hi ha, com funcionen, com es relacionen entre els usuaris que són consumidors. Més enllà de que la família sigui molt activa en aquest procés, com pot una família acompanyar el seu fill o filla, per exemple? Seria bo poder tenir un mateix compte compartit? Seria bo que la família pogués, l'adult, agafar el mòbil quan vulgués de la criatura i poder veure si quin tipus de comentaris li fan, si és que no el segueix en aquesta persona, o fins i tot mirar-ho conjuntament, els reels o el que consumeixi l'adolescent?
Jo crec que això dependria molt en cada cas i de la relació del vincle que ha establert la família, sobretot els pares i les mares, amb aquest infant o amb aquest jove. Si no, sempre està bé que s'implica alguna persona propera a la seva edat, com pot ser un cosí, una cosina o un germà més gran que s'hi ha implicat. Crec que no caldria revisar el mòbil si des de quan comencen a despertar interès per les xarxes socials estem ahí i li donem les eines, com una mica guanyar-nos la seva confiança. És veritat que les xarxes socials són una eina d'expressió i molt sovint no volem que els nostres pares estiguin controlant que pugen o que deixen de pujar, no? Però penso que sobretot al principi, ja que i tenim nanos que en menys de 14 anys es fan un compte d'Instagram, no? O un compte ara Facebook ja no existeix, no? Per als joves. Però Instagram hi ha molta gent menor que s'ho fa perquè no estem a sobre, no ho sabem, se'ns escapa i es donen moltes problemàtiques de relació, no? Perquè al final, són, molts d'ells són blanco fàcil, no? Jo tenia el cas fa molt temps d'una nena que a través d'un compte d'Instagram va contactar un senyor molt més gran que ella per quedar, que al final ho van poder interceptar precisament perquè la família podia chequejar què estava passant dins del mòbil de la seva filla. Vale? Estem parlant d'un cas amb una discapacitat i amb un problema de salut mental greu. Vale? Però, clar, això també li pot passar a moltes persones que no tenen aquesta condició i que igual no tenen el suport de la família, que pot estar atenta i que pot veure aquest perill.
Ha quedat molt clar. José Llorca Sánchez, educador social del Centre de Salut Mental Infantojuvenil de Motor Terrassa, a Terrassa i Sant Cugat. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.